Santi Cortells, professor de llengua, bon dia. Que bonico, no? La cançó que acabem de sentir i sobretot l'últim que hem sentit, que diu exactament la filla del mestre, diuen que festeja en un xic foraster i els diumenges, quan ella va a missa, el nòvio darrere li porta el catret.
És que és una peça fonamental en esta setmana a la que entrem, que és el catret, no? I Amparito és una protagonista d'este catret tan destacable la nostra Setmana Santa.
Pues anem a parlar de històries de Setmana Santa, però des del catret.
Des del catret. N'hi ha tantíssimes històries, no? Perquè tots, la majoria que hagin tingut la sort de tindre abuelos, iaios, doncs hauran anat amb sa abuela a Setmana Santa en el catret, no? Perquè és que era una peça tan fonamental i aleshores jo he començat a investigar una miqueta la història, no? D'aquest element tan important. Sembla ser que, clar, fa anys la gent anava molt més a missa que avui en dia, aleshores les esglésies s'amplien molt. Però clar, en els anys, estem parlant de fa un segle, dos, doncs els temes de la higiene eren diferents a d'ara. I diuen que n'hi havia gent que s'enduia el catret a missa per por a que li passaren malalties o puces o coses d'aixina. Aleshores, moltes de les nostres besàvies i àvies, una de les històries que he sentit, concretament esta s'explica en el diari Les Províncies de principis del segle XX, no? Doncs era això, per evitar que agafar puces, no? Una de les frases on apareix el catret de Les Províncies de l'any 1926, diu, oh, passeja, fill meu, passeja, o porta't en un catret d'anar a missa i assenta't allà davant i aixina no te cansaràs. Jo crec que des del catret han passat mil històries, no? Jo recorde, jo he estat en la processó dins i fora, no? I quan estàs dins també veus tants veïns, mos deis que coneixes molt, que se trauen la cadireta unes hores abans, no? O que se trauen el catret per a no cansar-se, ja que les processons duren bastant, i allà al voltant s'han generat moltíssimes històries, no? Jo crec que moltes vegades, sempre ho comento, no? Més enllà del sentiment religiós de cadascú, que jo crec que en una cosa, perquè encara que pensem que tot el tema de la religió no és veritat, no? Jo crec en el llenguatge, i des del llenguatge doncs sí que crec, no? En tot el que es fa a la Setmana Santa i en la ressignificació. La ressignificació és que cada un, diguem-ne, li dona la interpretació a este costum popular que té tants segles com és la Setmana Santa i li dona el significat que a ell li convé. La paraula catret sembla ser que una de les teories és que ve de quadrum, no? Perquè és un diminutiu de catre, però un senyor que se diu Meyer-Lübke, que era professor allà a la Universitat de Bonn, on vaig estar jo, i que era deixeble del pare de la romanística, Friedrich Díez, diu que realment ve és d'origen indi, és a dir, que ve de l'Índia, esta paraula, i el que significaria és el lloc del descans, no?
Sí.
El catre de missa, que estos dies veurem, doncs a mi em recorda, per exemple, aquell moment quan passava al Sant Sepulcre, no? Que t'arreplegaves el catret i t'alçaves, perquè és com una cosa de respecte, no? Quan passa el Sant Sepulcre, tota la gent ens alcem, deixem de fer servir i ser catret. També històries molt, molt divertides de gent que, per exemple, es pensava, sobretot pot ser que venen de fora de Vila-real i tal, que per cert estan tots convidats a la nostra Setmana Santa, i que veia les cadires ahí de tots els colors i els catrets i es pensava que les havia ficat l'Ajuntament i les ocupava, quan normalment ni excepcions, no, l'Ajuntament també crec que fica unes quantes. Normalment són els veïns els que fiquen i ses cadiretes, no? Per a poder gaudir de la Setmana Santa observant-la, no? Que per això és el per al que està. Altres elements de la Setmana Santa, per exemple, són els ciris. Els ciris són fonamentals i eixe, l'endemà de la processó, que passes per els carrers i notes ixa cera, no?, que s'ha quedat ahí impregnada en el carrer, quan passes, quan vas caminant, i moltíssimes expressions, no?, com tindre cara de dijous sant, estar groc com un ciri, se li diu a les persones que estan que estan maletes, no? Que estan malaltes. Uh-huh. Altres paraules, bé, no podíem deixar de parlar tampoc del Caperullà, eh? El Caperullà, els capirotes, que ja sabeu que és una resignificació precisament d'una tradició que tenia la Inquisició al segle XVI de vestir així a la gent, a la gent que estava condemnada. I des del punt de vista del catolicisme realment estem tots condemnats i després, en la Setmana Santa, salvats per la creu, no? I com uh-huh. estem tots condemnats, som com els condemnats de la Inquisició en el segle XVI, i per això vestim igual, no? Perquè tenim una condemna que s'alça teològicament en la Pasqua, no? en la resurrecció, i ja sabeu que les caperulles, capirotes en castellà, doncs hi sent, per exemple, en quadres de Francisco de Goya o abundantment també en la literatura, i normalment s'acompanyaven del San Benito, quan uh-huh. li pensen un San Benito, que després es convertís el que avui dia coneixem en escapulari, que ve d'escàpula, del llatí, i que vol dir, justet també vol dir, esquena. Estar més dret que una candela, quan una persona està molt recta. No? Un altre element que a mi m'encanta, perquè és que tot això són les olors també, uh-huh. les sensacions, és l'encens. Sents que quan vas a una processó se te queda, s'impregna, que ja fa una estona que han passat i l'encens se queda ahí, no?
Sí.
En la doctrina pueril, Ramon Llull, en el segle XIII ja parlava de l'encens, diu, los tres reis oferiren al fill de Déu encens, aur e mirra, I per tant, vull dir, l'encens és des de Mesopotàmia, de les religions paganes precristianes, ja s'utilitzaven. Una altra cosa que m'he preguntat és d'on ve, quan comença a celebrar-se la Setmana Santa. Una de les explicacions és que vindria d'una deessa pagana, que es deia Astarte, que per als grecs s'anomenava Afrodita, això ja pot ser que ho soni més, i naix a partir d'un mite que era el mite de la creació dels babilonis. I segons aquest mite, n'hi havia un ou enorme, un ou gegant, que havia caigut des del cel al riu Eufrates, al riu Eufrates, i d'este ou va ser engendrada la deessa Astarte. Però després, bueno, recordé ara una frase que tots haureu dit, que és, així et pica, així em cou, així t'esclafa. Anem en compte que en Pasqua més d'un cap patirà, no?
I tant.
Bé, i novament el cristianisme és el que fa una resignificació del que significa el naixement i la mort, no? I per això tenim present l'ou també, la nostra Pasqua, sobretot de la Pasqua, perquè és la resurrecció, ja que d'ahir és la vida, no? De l'ou. De fet, al segle XVII el papa Pau V ja va beneir els ous en una pregària perquè la gent doncs tenia dubtes sobre si sabien si es podien consumir en la quaresma o no, si eren un símbol cristià o pagà, i aleshores ell, per a deixar-ho clar, els beneís, no? Recordem sempre, l'altre dia vaig trobar documentació sobre un sermó de Sant Vicent Ferrer sobre l'Arxiconfraria de la Sang. Este sermó és del 1416, no l'Arxiconfraria del nostre poble, que en teoria és posterior, sinó l'arxiconfraria com a tal, no? N'hi ha molts més pobles on hi ha arxiconfraria de la Sang, i este sermó es considera que es va fer a l'any 1416. També una de les coses curioses de la Setmana Santa és com ha evolucionat l'art sagrat en el cristianisme fins a l'actualitat. He trobat que en els primers anys del cristianisme a Nostre Senyor no se'l representava com veiem ara en els passos de Setmana Santa, sinó, per exemple, al Museu Metropolità d'Art de Nova York apareix en un medalló antic, este concret del segle IV, a Jesucrist en unes faccions andrògines, no en barba supermasculí, sinó més bé andrògin, en una vareta màgica, fent miracles com si fos un mag. Una altra de les representacions habituals és la del Bon Pastor, que està fins i tot a les catacumbes, l'haureu vist, els que heu anat a visitar Roma i els voltants, i este clarament ve d'un déu pagà, que és el déu Hermes, que era el missatger dels déus olímpics i que era el déu dels pastors també, no? Era el fill de Zeus i de Maia, de la pleia de Maia, i que la mitologia romana es coneixia com a Mercuri. Aleshores, acaben la iconografia d'Hermes i la transforma en una iconografia cristiana que va anar evolucionant. També podríem parlar del Crist Pantocràtor, que és el que s'utilitzava més a Bizanci, que era la representació del sol, que sobretot el veiem en aquesta forma circular, aquesta aureola que probablement ve de, és un símbol d'Apolo, no? Que era el déu del sol, i per això és un sol, no? Aquesta aureola. Però bé, tot això ha anat evolucionant. Recordeu també una etapa del cristianisme que s'anomena el aniconisme, és a dir, que no es feien representacions de Déu, i aleshores es feien representacions que encara fem servir, com el crismon, que és la J i la R de Christos, o el peixet, que ja sabeu que els cristians dibuixaven primer la barca de Sant Pere, i quan tu també eres cristià, dibuixaves la barca invertida, i això era el peixet que simbolitzava Ichthus, i cada lletra significa el següent: Jesús, Crist, de Déu, Fill, Salvador. Cada lletra simbolitzava una d'aquestes paraules que he dit. Així que tota la evolució que hem contat, m'he saltat moltíssims segles, no? Però va canviant, és un ensenyament que avui en dia és diferent als primers segles, perquè vol significar més que res el patiment, no? que es mostra sobretot en aquestes escultures d'Orteig, Josep Pasqual Orteig, tan magnífiques, que quan les veus entres en, jo crec que fins i tot en un estat diferent, no? Espiritual, perquè contemplar-les, a banda de l'art que porten implícit, contemples part del que per al catolicisme significa o vol transmetre, que és la passió. Així que a gaudir des del catret.
I moltes gràcies, Santi Cortells, professor de llengua. Arribem a les 2, tant tocant les campanes. Esperem ja ansiosament el pròxim programa, que sempre me diuen que te doni poc de temps, però hi ha voltes que és que no en tenim més. Moltes gràcies per haver vingut, Santi.
A vosaltres.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y